Dos minuts per sobre de 3:15 del matí. Rematem la segona hora del Sant Cugat a Fons Matins en xarxa dels dilluns, com és habitual, amb benestar emocional, l'espai de psicologia del Sant Cugat a Fons, com sempre, amb la Gisela Llobet, psicòloga de Pantarrer. Gisela, molt bon dia.
Bon dia.
I res, per acompanyar-nos un dia més aquí.
A vosaltres.
Avui parlem d'un tema d'actualitat, i és que recordem que aquesta setmana passada hem tingut un cas esfereïdor de violència gravada en vídeo, violència a les aules, podríem dir, i és que a Sabadell hem vist aquest cas de violència, de com unes noies gravaven a una altra, dues noies donant una pallissa a una tercera noia.
Sí.
Una escena esfereïdora. Hi ha moltes coses per analitzar d'aquest fet. Per una banda, les agressores, per d'altra banda, l'agressora, i d'altra banda, els que gravaven en aquell moment.
Sí, els que estaven d'espectador, que se'n diu. Mm.
Clar, ara mateix tenim un augment de la violència entre joves?
A veure, el problema, i és que hi ha bé un problema de base, és que quan els nanos són petits, és el que dèiem sempre, no? I és el que parlem i repetim, però és que no ens cansem de repetir-ho. I és que falta molta educació emocional de cara als més petitons. Fixa't que hi ha una part molt important, sobretot quan són petits, perquè aquesta és la causa més de base, val, amb el tema de la violència que després es manifesta més en l'adolescència, i és quan els nens petits ja de per si tenen, com que no saben, com no tenen eines per resoldre els seus conflictes, el primer que fan és picar. Val? Fixa't que això es veu molt en els petits dels col·legis, no? Sobretot a l'àrea infantil, P3, P4 i P5. Escolta, m'ha tret la pala, doncs el primer que em dono, pum, bolet, torna-me-la, no? Per què? Perquè no tinc eines.
És la part més primitiva al final.
Exacte. Però això forma part de l'aprenentatge, és a dir, aquests nens piquen perquè no tenen eines per saber, diguéssim, resoldre aquest tipus de conflictes, i aquí és on nosaltres hem d'incidir a, tant des de l'escola com des de casa, a començar a donar-los eines perquè ells aprenguin. Un, perquè no prengui la pala quan, o que la demani, si la vol, i l'altre, perquè la pugui recuperar d'una altra manera i no donant aquest bolet o clatellot o el que sigui.
Llavors la feina està molt mal feta, perquè si de primeres no s'ha fet bé quan són molt petits, aquests nanos, clar, en aquest cas teníem nois, noies eren de 14, 15 anys, per tant, sí, ja ha passat un temps prudencial com per poder corregir.
Estaven amb la preadolescència, em sembla que l'agressora tenia uns 13 anys, una cosa així. Clar, hem de pensar que, clar, què ha passat aquí? Aquesta nana, a part de que pugui tenir a nivell de control d'impulsos algun tipus de problema, vull dir, no sap resoldre els conflictes d'una altra manera que no sigui amb violència, i això és perquè no té les eines adequades.
Per tant,
no se li han donat des de petita.
No és conscient del tot el que està fent, està realment malament.
Aquí entraríem amb dues línies d'explicació. Una pot ser que no sigui conscient de la gravetat del que està fent, i una altra línia seria que justifiqui aquesta violència, que això és diferent. Això vol dir que ella sap perfectament que o sigui, el que està fent és greu, però en referència al que li han fet amb ella o al que ella considera que li han fet amb ella, creu que és justificable aquesta resposta. Val?
Clar.
I això és diferent, perquè això vol dir que és conscient de que hi ha violència, però, per un altre cantó, justifica aquesta violència. De fet, em sembla que dins de la notícia sortien diferents missatges al Twitter o al Facebook d'aquesta noia dient: és que vosaltres no sabeu el que ella m'ha fet. És que no en teniu ni idea, o sigui, critiqueu a la meva actuació sense saber el que ha passat. I això era una justificació claríssima d'aquesta nana cap a aquesta violència, o sigui que de fet ho troba com una eina normal independent en quines ocasions, i això sí que és greu.
Clar, exacte. Però
perquè això vol dir que ho tornarà a fer d'una altra, en el moment en què ella cregui convenient que aquesta violència està justificada, tornarà a agredir.
Al final és un mecanisme de defensa per ella, fins i tot.
Exacte, sí, de fet sí, és la seva manera de defensar-se cap al que li hagi fet aquesta víctima, sigui el que sigui, per ella està super justificat.
Clar, per tant no hi ha prou cultura d'educació per la no violència.
Exacte. La violència entra dintre de les meves eines. I això és, diguéssim, lo perillós de l'educació. Fixa't que hi ha una cosa també molt important, que això ens passa molt als pares, i m'incloc, perquè, vull dir, és algo que ens ve com a instint, no? Quan tu et ve el teu fill i et diu: mama, és que al col·le m'han picat, un pare li costa molt dir-li al nen: no, doncs mira, t'has d'aguantar, anar a la professora, demanar, digue, no t'ajuntis a aquest nen. Ja ho dius això, però un instint molt primitiu dels pares de protecció cap als fills és: torna-li.
Clar, exacte. Això ho hem sentit tothom i ho hem dit tots. O sigui que
exacte.
No, no res estrany.
I això, curiosament, clar, no és positiu pel nen, perquè quina eina li estàs donant per resoldre aquest conflicte? Li estàs dient, mira, l'única eina que tens per resoldre aquest conflicte és tornant-li en violència. Què passa? Que, clar, quan són molt petits, tot això el que s'ha de fer és que, i sobretot molts pares, després quan comencen a fer-se grans els nens, tot això ho recondueixen i no hi ha cap problema. Però hi ha molts casos on això no es recondueix, on no se li donen eines a aquest nano quan va creixent, i aquest nano pues, continua pensant que quan li donen pues, se l'ha de tornar. Val?
Clar, no, però és lògic aquest instint que ens surt als adults també.
Bueno, perquè hi ha el papa protector, la mama protectora, que això és algo que també hem de gestionar-ho, no? Però veritat, vull dir que és veritat que ens dona aquest punt i dius, no, torna-li, escolta, si et dona una cosa, tu li dones dos, no? I clar, i aquest és un problema, perquè quan són petits, doncs sí que el seu mecanisme més de defensa és aquest, perquè no tenen eines, però conforme es van fent grans, tu els has d'anar ensenyant aquestes eines.
Clar.
Perquè llavors es faran grans i trobaran superjustificable, com és aquest cas de Sabadell, la violència. Com a forma de defensa.
Clar. Ens trobem tornem al vídeo de l'agressió en qüestió. Per una banda anem a analitzar PAMS. L'agressor,
sí.
Hi ha manera que aquesta agressora, diguem, pugui refer-se? Perquè, òbviament, té un problema també ella. Això per suposat.
Sí, aquí s'hauria de fer un anàlisi més exhaustiu d'aquesta nana, però sí que és veritat que segurament hi ha un control dels impulsos que ella, sobretot hem de pensar que estem en una edat de preadolescència i adolescència. Aquesta edat, a nivell de control dels impulsos, és molt complicada, i si de base no s'ha fet una bona educació emocional, on no s'ha tractat bé els conflictes, on no s'ha fet un bon afrontament positiu, on no se li han donat aquestes eines perquè ella les pugui utilitzar i vegi que li donen un resultat, clar, entre aquest control dels impulsos tan minimitzat que passa en tota l'època aquesta d'adolescència i aquestes eines que ella ja dona per bones, que és que formen part dels seus mecanismes, que és la violència. Clar, aquí tenim un còctel molotov, que dic jo, no? Complicat de digerir. Llavors, què s'ha de fer amb aquesta noia? Doncs amb aquesta noia se l'ha de posar, evidentment, a ensenyar-la, sobretot treure-li aquestes creences desadaptatives que té sobre el tema de la violència, que no ho trobi com algo justificable, i donar-li eines que també li funcionin, perquè de fet aquesta noia canviarà la conducta quan vegi que les eines que tu li dones, que no tenen res a veure amb la violència, li donen uns resultats també positius, tant a nivell social, com de reconeixement social, com després amb la resolució dels conflictes que pugui tenir.
Exacte. D'altra banda, la víctima, en aquest cas, una persona, clar, baralla sempre n'hi ha hagut a les escoles, això és evident, però rebre una pallissa com la que es veu al vídeo, que sigui gravat, que ningú t'ajudi en aquell moment, com es pot sortir de tot plegat? És una situació molt complicada i jo crec que ha de costar molt d'assumir.
A veure, la víctima té el símptoma d'acorralament, val? Fixa't que hi ha moltes vegades que veient les imatges tens la sensació de dir, ostres, aixeca't i corre, no?
Sí.
Més tant, no? I ella es queda allà ajupida, agafada al cap, vull dir, no es mou, no? I de fet, és el síndrome d'acorralament, té una sensació d'indefensió, és a dir, no puc fer res, l'únic que puc fer és implorar que l'altre tingui una miqueta de pietat, no? Perquè de fet tota l'estona està demanant, Maria, por favor, para, Maria, por favor, saps? Vull dir que tota l'estona està demanant que, si us plau, que pari l'agressora, i implora, diguéssim, una miqueta la pietat de l'agressora, però no, ella no actua de forma activa, no? I això se'n diu aquest síndrome d'indefensió i aquest síndrome d'acorralament, de pensar que no pots fer res, no?
Clar, complicat, de tota manera. I tercer ítem, els espectadors, en aquest cas, els espectadors més actius d'aquesta imatge, els que gravaven el vídeo.
Sí.
Clar, què havien de fer? Gravar per denunciar? Actuar-hi?
A veure, desconec per què gravaven.
Clar, però jo crec que
la intenció de gravar no anava per denunciar. Jo crec que la intenció de gravar és aquest, diguéssim, boom que hi ha avui en dia, sobretot entre els més joves, no?, de registrar qualsevol fenomen que pugui ser, diguéssim, espectacular i poder-lo penjar a la red perquè tothom vegi, mira què ha passat. Vull dir, és una mica l'efecte morbo, no?, que en diuen. Clar, desconec si hi havia una conscienciació de voler denunciar això, però ho dubto, val? Ho dubto per l'edat, perquè és un raonament que potser faria una persona una mica més madura.
Clar,
val? Vull dir que jo penso que el que hi havia és això, és l'efecte morbo, dir, mira, això ho penjarem i tothom ho mirarà i quin espectacle, no? I aquí hi ha una falta de consciència molt important del que dèiem, no? De la gravetat del succés. O sigui, veiem, diguéssim, aquestes nenes veien el succés com un espectacle, més que com una cosa que realment, vull dir, fa escalfreds, no?, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, elles ho veien un espectacle que, mira, això ho penjarem i llavors tindrà una repercussió a nivell social increïble, no? Sí, i dubto que aquesta repercussió després veiessin, o sigui, ells dubto que fessin la reflexió de que tindria la repercussió que ha tingut realment. Vull dir que ha sigut una repercussió totalment negativa.
Home, afortunadament ha tingut aquesta repercussió, això per...
Perquè la societat no està tan malament, tampoc, eh?
Per sort, no ens hem d'alarmar encara tant, però tant de bo cada cop no hagin de patir aquest tipus de situacions i que no repeteixin i que surtin aquests mecanismes per poder evitar-ho tot plegat. Com sempre, ho hem repassat amb la nostra companya, la col·laboradora del programa, la Gisela Llobet de Pantarrer. Gisela, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins la setmana que ve.